Comença un nou programa a les maquinàries a Ràdio Falset. Bona tarda a tothom, tot preparat per a disposar durant els pròxims 60 minuts d'un paquet de continguts que us poden entretenir de bona manera la tarda del dissabte. Recordem que aquest espai també el podeu escoltar el dilluns en redifusió a partir de les 8 del vespre. Us parla Maria Arbonès al capdavant d'aquesta aventura radiofònica que seria impossible sense el bon equip de col·laboradors i col·laboradores que disposem. El primer dels continguts del programa és una cançó titulada Moces a bailar, d'un projecte paral·lel de Nacho Vegas, un projecte anomenat Lucas 15, un projecte que recull cançons típiques d'Astúries.
A bailar ales del mio pueblo digo salimos moces a bailar ales del mio pueblo digo que les que no son de aquí las tengo mucho señoría que les que no son de aquí las tengo mucho señoría salimos moces a bailar ales del mio pueblo. Danzar quiero una niña, el baile ya se acaba, ya se marcha la gente, y es tú la que yo quiero, no, no tengas miedo niña, agua de fuente clara, de hacerle daño. Agua de fuente fría, allí se quedó ahogada.
Lucas 15, un projecte que Nacho Vegas comparteix amb Txell Pereda, Xusa Navas, Luis Rodríguez i Mano Molina. Aquesta cançó es titula Moces a bailar.
Et trobes en companyia de les maquinàries, a Ràdio Falset.
Una vegada més fem un repàs amb el Josep Maria Donadeu, un gran de la història del rock, de la música rock. Avui parlarem del grup Yes, una llegenda de la música rock. Yes, un dels grans de la música, un dels grans del rock sinfònic.
Realment és una de les bandes que va marcar una època, juntament amb Genesis, que van donar la, que és l'essència del rock sinfònic o rock progressiu, també com vulguis dir-li, que en aquells anys 70 van ser els que realment van omplir concerts, mercats i botigues de discos.
Aquest fenomen del rock sinfònic va ser molt important, no?, la dècada dels 70.
Doncs sí, va ser una època molt important perquè era una sèrie de bons músics que començaven a disposar d'uns instruments d'un nivell que els hi permetia donar a llum el que ells sabien fer amb aquests aparells i realment la capacitat de composició de les seves cançons, que també va ser molt gran.
La història de Yes comença l'any 1968.
Exactament, el 1968 es van ajuntar una sèrie d'amics, entre ells el John Anderson, que era el cantant, el Chris Squire, que era baixista, el Tony Kaye, que tocava els teclats, el Peter Banks, que tocava la guitarra, i el Bill Bruford, que era el bateria del grup. És la història sempre, era una sèrie d'amics que van tindre la idea de muntar un grup de rock i ho van fer. I aquests van gravar el seu primer disco al poc de temps, l'any 69 va sortir el primer disc de debut, que es deia Time and Award.
Van coincidir amb gent com els Cream, també amb la Janis Joplin.
Realment, en aquella època, no com ara, els músics eren una gent molt que feien pinya, no? O sigui, no eren rivals, sinó senzillament volien aprendre un dels altres. I tota possibilitat d'ajuntar-se amb gent i fer música, ells l'acceptaven immediatament. I per dir col·laboracions amb Janis Joplin, que era una persona que més veu que una altra cosa, amb els Yes, que eren més músics que vocalistes. I realment, encara que s'ha remarcat que la veu del John Anderson ha marcat història, perquè és una veu molt personal, i la conjuntada amb la del Chris Squire, que era d'un to molt similar a la seva, van fer un ritme, un estil de música molt, molt personal.
L'any 69, 1969, publiquen el seu primer àlbum, que s'anomena com el grup Yes.
Doncs sí, és una cosa bastant habitual que el primer disc dels grups no tingui nom, senzillament és el nom de la banda, i ells van seguir aquesta teoria i es va dir el disc senzillament així, Yes.
Treuen el segon àlbum i un component de la banda, Peter Banks, deixa el grup, entra un tal Steve Howe.
Exactament, és una de les coses que acostuma a passar en els grups de rock, com he comentat, són normalment amics que s'ajunten i després amb el pas del temps s'adonen compte de que no tenen les idees exactament iguals que el grup, o que el nivell instrumental no dona la talla, o senzillament que hi ha enfrontaments amb els membres de la banda i decideixen marxar. I és el que va passar amb els Yes aquí, només el segon disco, i va entrar el Steve Howe, que sense voler ofendre en el senyor Banks, jo crec que va ser un gran canvi, perquè jo considero, i molta gent, que l'Steve Howe és un dels millors guitarristes que hi ha hagut en el món del rock sinfònic. Per tant, el canvi realment valia la pena.
Va portar més qualitat al grup. Si et sembla bé, ja, Maria, podríem posar alguna cosa?
Mira, podríem escoltar un dels temes del Going for the One, un dels discos que van sortir al 77, amb aquesta cançó, precisament, el Going for the One.
Yeah.
una primera mostra musical de Yes, el grup avui escollit per fer aquest repàs biogràfic amb el Josep Maria Donadeu. Seguim parlant de The Yes. El 71 ja treuen un nou àlbum amb Steve Howe, s'anomena The Yes Album. Es nota la participació de Howe i també és novetat l'aportació que fa Tony Kaye amb el sintetitzador Moog.
Doncs sí, és una de les coses que van remarcar a la banda, com he comentat, aquesta qualitat del guitarrista Steve Howe, però al mateix temps la compensació o la compenetració que hi havia entre guitarrista i teclat, una compenetració que també es va remarcar molt més quan va marxar a continuació el Kaye. Com tu ja saps, el Tony Kaye va abandonar la banda i va entrar una de les persones amb més carisma, amb més personalitat i més força del món sinfònic, que és el senyor Rick Wakeman, que va marcar també molt a la banda, perquè tant la seva música com la seva personalitat a vegades va liar la cosa.
Mm-hmm. Comença amb Rick Wakeman una etapa molt creativa de Yes, no? Tornarien a publicar un àlbum, es trobem ja l'any 1972, sortiria al carrer l'àlbum Fràgil.
Exactament, el Fràgil, que he conegut aquí a Espanya. També s'ha de remarcar molt les portades dels Yes. Mm-hmm. Tu ja t'has fixat, sí, sí. Aquestes portades entre paisatges de països estranys, tipus quasi bé medieval, i la del Fràgil era precisament una portada també molt impressionant. Mm. Aquests tonos blaus que imperaven normalment a les portades dels Yes.
Més canvis, hi ha un altre canvi en la formació, Bill Bradford, no? Em sembla que es diu així.
Exactament,
Bill Bradford. Deix Yes per entrar a King Crimson, entra Alan White, després a Close Do The Hitch seria un nou àlbum, però l'obra mestra de Yes es publicaria mesos després, s'anomena tal, From Topographic Oceans, un àlbum doble amb només 4 cançons.
Sí, com tu has comentat, el Bill Bradford va abandonar la banda i el més curiós és que va anar a la que era la competència en aquell moment. Els King Crimson era la banda que estava lluitant en aquest moment contra els Yes pel mercat anglès del rock progressiu, i va entrar a l'Alan White. L'Alan White era un bateria, ja tenia un pedigrí, per dir-ho d'alguna manera, molt elevat, ja que estava tocant en aquell moment en la John Ono Band, la banda del John Lennon i la Ono. Uh-huh. I va tindre tot un nom que van aprofitar per reincorporar-lo a la banda, i l'estil de l'Alan White també va marcar el son del grup.
Uh-huh. Més canvis a la formació, Rick Wakeman deix el grup per anar en solitari, apareix un disc triple amb els concerts fets al 72, l'àlbum es titula, es diu Yes Song. La falta de Wakeman toca la fibra sensible de Yes del grup, costaria trobar un substitut, li van proposar Vangelis, no sembla ser, però aquest va dir que no, i va dir sí al Patrick Moraz.
Sí, a veure, el problema del Vangelis, segons les males llengües, és que les discogràfiques, la que tenien la propietat del Vangelis i la que tenien els drets de Yes, no estaven d'acord amb aquesta fusió, i que van posar totes les traves possibles perquè aquesta fusió es realitzés. I després va entrar el Patrick Moraz, que acceptava el currículum, era correcte per la discogràfica dels Yes. I una cosa molt curiosa del Yes Song que has comentat, el Yes Song era una recopilació de concerts, o sigui, sí. No era un sol concert, sinó que n'hi havia molts. Mm-hmm. I inclús hi havia també cançons del Rick Wakeman, perquè hi havia una cançó que ha sentit parlar de les seis esposas d'Enrique VIII, del Wakeman, que era un disc, sí, que havia gravat sola. Sí, sí, llavors, sí. Hi havia un petit resum d'aquest disc, interpretat lògicament per Rick Wakeman, ell sol als teclats amb l'acompanyament de la banda, però era ell que tocava aquest excerpt of Henry VI.
Escoltar més coses?
Si podíem escoltar una altra cançó d'així dels discos del Yes, una que es van posar en plan ecologista demanant que no matessin a les balenes.
Més música de Yes en aquest apartat, en aquest repàs biogràfic que fem, aquesta informació, aquesta formació, una llegenda del rock, de la música. Segueixen publicant coses, segueixen publicant discos. Liart és un nou disc. Després s'obre 2 anys d'inactivitat, la seva discogràfica treu un altre àlbum que s'anomena Yesterday.
Doncs sí, editen perquè en aquest moment els discos, els grups es poden permetre el luxe d'editar un disco cada 2 anys o cada 3 i no passa res. Però en aquella època gravaven obligatòriament un disco a l'any, i si no havien tret disco treien el que fes falta, puntal de que no faltés el disco de la banda pertinent quan arribessin els Nadals.
Es parla de la separació de la banda, la gent de Yes treuen àlbums pel seu compte i contra pronòstic torna Rick Wakeman, no?
Exactament.
I graven 2 àlbums més.
Sí, t'ho conviden en el Patrick Moraz a abandonar la banda, suposo que devia ser unes desavinències sobre l'estil musical, i lògicament coneixent que els fans del Rick Wakeman estaven darrere d'ell, perquè el Wakeman estava traient tota una sèrie de discos en solitari que estaven venent molt, perquè a part de les esposes d'Enric VIII, ho havien comentat, també va treure El viatge al centre de la Terra, i aquest senyor estava venent, i van decidir de que donarien una altra oportunitat i que tornés a la banda, i això ho van fer, i va gravar el Going for the One, que és el disco que hem escoltat abans, i després van gravar un altre disc molt curiós, el 78, que es titulava Tormato. El disc és molt curiós perquè a la portada es veu, com sempre, els tonos blaus de Yes que hem comentat, i com si haguéssim emplastat un tomàquet en contra de la portada, i queda una cosa bastant original.
L'any 1980, Anderson deixa Yes i se'n va a Evangelis, i en Rick Wakeman se'n va per el seu compte, no? La resta de la formació intenten salvar el grup, ho fan doncs amb nous músics, amb la publicació de nous àlbums, Drama, em sembla que és un d'aquests àlbums. La resposta del públic, dels seguidors, no va ser gaire acceptable.
No, a veure, aquí hi ha una cosa que s'ha de comentar que és molt curiós, perquè els que van entrar a la banda eren el Trevor Horn i el Geoffrey Downes. Així, a simple vista, això no diu res, però sí, aquests senyors eren els membres del grup Bugles, els que van gravar el vídeo Kill to Radio Star.
Sí, sí, sí.
Resulta que estaven els Yes gravant a l'estudi, i en l'estudi al costat estaven aquests senyors, i se'ls va ocórrer presentar-se a l'estudi de Yes dient: escolta, hem composat una cançó que potser us podria agradar a vosaltres. I era una cançó que es titulava I am a camera, jo soc una càmera, i els de Yes, els que quedaven, els hi va agradar la cançó i els van convidar a tocar-la amb ells. I de convidar a tocar una cançó va ser convidar els que es quedessin a la banda. I així ho van fer, es van quedar i van treure el Drama, que ja era el disc en el qual el Trevor Horn i el Geoffrey Downes estan com a cantant i teclista, i lògicament ja començant a composar cançons com aquesta de la Yama Camera, que estava en aquest disc.
Principis també dels 80, es posen en marxa formacions paral·leles, Yes, parla d'Àsia, de cinema també, hi ha un grup que s'anomena Cinema, hi ha un ball de músics i formacions aquí extraordinari.
Doncs sí, l'any 83, com tu dius, l'Alan White i el Keith Squire estaven treballant amb una banda que li van posar de nom Cinema. Aleshores, doncs, van buscar la col·laboració del Tony Cash, que es va añadir al grup. També van buscar la col·laboració del Trevor Rabin, que era un guitarrista sud-africà que estava pululant per aquí, que tenia moltes ganes i moltes idees. I després, de cop, se'ls va ocórrer: escolta, necessitem un baixista, un cantant, perquè el Chris Scar era el baixista, i li va proposar així accidentalment, com qui no vol, el John Anderson, de cantar amb ells. I clar, es van donar compte de que ja no eren Cinema, que eren Yes una altra vegada, van descartar-lo de Cinema i van continuar sent Yes.
Més música?
Podríem escoltar una de les cançons d'una unió molt curiosa, perquè, com hem dit, hi havia diversos Yes paral·lels, i una vegada es van ajuntar 2 grups de Yes diferents, sí, i van formar un, i el grup li van dir Union.
Aquesta és la música de Yes, a finals dels 80. Yes, el grup segueix viu, al davant es troben Anderson, Bruford, Wakeman i Howe. Aquí ja van anar més, sembla ser la discogràfica Atlantic, que decideix publicar un àlbum amb les inicials dels músics i un altre anomenat Vic Generator, no?
Doncs sí, com ja he comentat, a micròfon tancat en aquest cas, el propietari de la paraula, del nom Yes, era el Chris Squire, el baixista del grup, i aleshores, pues, tant si ell estava al grup es podia fer servir el nom, i si no hi era no es feia servir. En aquest cas, com tu has comentat, aquí no hi era, per tant van fer servir les inicials dels quatre membres i tothom content.
Projectes paral·lels musicals s'ajunten, ho has comentat abans, en aquest cas a micròfon obert, i publiquen nous àlbums, cançons de sempre, alguns noves. El 97 també van publicar Over You Ish, segueixen publicant coses, inclús fa uns anys, no sé si era el 99, si el 99 van publicar els 30 anys de carrera un àlbum de commemoració d'aquests 30 anys de vida de Yes.
Doncs sí, van editar, és que no sé si t'has fixat que també amb els Pink Floyd cada època, cada any molt concret, els 25, els 30, sí. Van editant o reediten la versió de luxe en remasteritzada del vell disco, o treuen un disco de vells temes amb tractament nou perquè sonin de conya, i els quarantones com nosaltres, pues, anem a la botiga i anem a tema a comprar el disco perquè ens l'enyorança ens fa el gasto.
Sembla que segueixen en viu, no? I em consta que inclús el fill de Rick Wakeman, un tal Adam Wakeman,
doncs sí,
participa en el projecte.
Participa i col·labora amb el projecte, perquè és curiós, perquè hi ha molts músics que els seus fills segueixen la tradició i després s'apunten a la banda on va estar el seu pare. Suposo que és la influència d'haver-ho viscut tantes vegades a casa seva. I el cas del fill del Wayman és així. L'Adam s'ha involucrat molt amb la línia de la música i estan fent molt, perquè els Yes continuen gravant discos, perquè van gravar en els 90, van gravar el Case of the Ascension, el Case of the Ascension 2, després van continuar gravant discos i van continuar fent coses, o sigui que les ganes de fer encara estan allà dintre.
Però sembla ser que les publicacions d'àlbums responen més a la voluntat de les discogràfiques, potser pregunto, que no a la creativitat.
A veure, del grup. Com hem comentat, la gent de la nostra edat estem tornant a comprar els discos de quan nosaltres érem joves, aleshores no teníem diners, no els podíem comprar, i ara a vegades entre cometes ens sobra, suposo que la hipoteca la tenim molt tirada endavant i ens podem permetre aquests luxes. Sí. I clar, les discogràfiques això ho saben, no són tontos, i estan vivint d'aquestes velles gravacions que, diguem, estan tallint-li un valor extra, que ja van tindre el seu moment i que estan més que amortitzades, però realment en l'any 2000 van treure aquest Live from House of Blues, el 2001 també van treure el Magnification, i si tu els escoltes notes que, pese a ser l'autèntic so de Yes, han tingut una adaptació a les noves èpoques, no? O sigui, la nova música, els nous instruments musicals, avui en dia, si tens un ordinador, a casa tens un estudi de gravació. I suposo que aquesta gent deuen dir els seus ordinadors i els seus aparells a casa, i quan tenen ganes es posen el teclat o la guitarra o el que sigui i comencen a innovar i a fer coses, i diuen, això ho tenim que treure en un disco, i com que s'ho poden permetre econòmicament perquè es poden gravar el disco pagant ulls de la butxaca, si volen, doncs ho poden fer.
Doncs marxem amb una altra cançó.
Doncs si podíem marxar
aquest repàs biogràfic de Yes amb una altra cançó del grup.
Doncs si podíem marxar amb una cançó molt curiosa, jo la poso no més carbona perquè a mi em fa molta gràcia, que és una cançó que es titula Circus of Heaven, no sé si és alguna crítica dient el circo del cel o alguna cosa per l'estil, però era molt divertida.
Moltes gràcies, fins la propera.
Gràcies a tu.
Okay. Aquesta és la música de Yes. Hem parlat de Yes amb el company Josep Maria Donadeu. Ens trobem tots plegats a Ràdio Falset. Ens trobem a Les Maquinàries, aquest espai magazine que s'emet des d'aquesta emissora. Ens hem d'ocupar ara de més coses a Les Maquinàries. Farem una segona part, explicarem una segona part del viatge que el Santi Nogués ha fet recentment a Romania. Fa una setmana ja vam explicar coses d'aquest país, però com sempre ens falta temps per explicar-ho tot. A més, tal com ho comenta el Santi, fa que no ens perdem cap detall. Fem una segona part.
Sí, sempre passa el mateix, no sé per què, però amb una no en tenim mai prou.
L'expliques molt bé, detall per detall, i clar, això necessita el seu temps. Però abans, si et sembla bé, fer un breu repàs del que vam dir ara fa 7 dies, característiques del país, la capital. També vam estar comentant algun indret més, no?
Bé, fem una mica de repàs, doncs. Sí. Diguem que vam arribar a Bucarest. De Bucarest ens vam anar a Sinaia, que hi ha una estació d'esquí, hi ha el castell de Peles, que és molt interessant. Després, des d'allí, vam anar a la ciutat medieval de Brasov, on hi havia l'Església Negra, la muralla molt ben conservada i que està actualment doncs, en fase de restauració. Després de Brasov ens vam anar a Sibiu, una ciutat encara medieval també, però jo diria que encara és més encantadora que Brasov. Després d'aquest poble vam anar a un altre lloc molt bonic, que sigui Soara, també és medieval, però amb un encant molt especial perquè vam estar vivint dintre la ciutadella i bueno, ens podíem gaudir molt directament dels encants d'aquest poble, que eren molts, no?
Vam estar parlant del Dràcula també, no?
Sí, 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 que aquí vam poder veure la suposadament, diria així, la casa d'on va néixer el Dràcula, no? El Vlad Tepes, famós. I després d'aquí ens en vam anar a una altra ciutat que ja és capitaleja, que es diu Cluj-Napoca. Aquí no ens va portar massa cosa aquesta ciutat, hi ha un jardí botànic que està considerat el segon millor d'Europa. Vam estar doncs, veient una sèrie d'esglésies, hi ha la Església Unitària. A mi em va fer gràcies a l'Església Unitària perquè és una d'aquestes esglésies protestants que consideren, o sigui, no creuen en les tres persones de la Santíssima Trinitat. Diuen que n'hi ha una i prou i no ens estem de cuentos. Jo volia visitar aquesta església, no sé per què em feia gràcia potser aquesta qüestió, però estava tancada, com altres esglésies que ens posava la guia que eren interessants de veure. Només vam poder veure l'església ortodoxa i bueno, doncs que aquesta ciutat té unes cases, unes construccions que són, diguem-ne, d'estil modernista, molt boniques, però no, repeteixo, no hi va haver una aportació molt important al que jo pretenia del viatge. I des d'aquí vam anar a la part que per mi més desconeguda, perquè jo no m'ho havia preparat des d'aquí perquè no pretenia anar-hi, que era Baia Mare, i gràcies als consells de la pensió, de l'home de la pensió que vam estar, doncs ens hi vam anar i certament per mi va ser interessantíssim. Sí. Un lloc per estar-s'hi no els 3 dies que hi vam ser, sinó per estar-hi una setmana ben bé, perquè aquí ens aporta, diguem-ne, la natura, la gent que viu amb la natura en convivència. Allí no hi havia gairebé pol·lució, una vida molt natural. Aquí allí veiem encara els carros conduïts pels bous, passejant-se'ls per les carreteres, cosa que feia una miqueta dificultós la circulació amb cotxe, perquè molts d'ells ni tan sols portaven llums d'identificació. I bé, farem una mica de descripció d'aquesta zona, que, repeteixo, és molt interessant, on trobem esglésies que estan qualificades com a patrimoni de la humanitat, esglésies fetes totalment de fusta, on els claus que subjecten aquestes fustes són també de la mateixa fusta, i algunes d'elles tenen una antiguitat de l'any 1700 i pico, i altres són més actuals, però realment val la pena poder-les admirar. Són esglésies petitetes que encara en tenen molt més encant. La primera que us aniria a comentar, la capital és Baia Mare. Realment, Baia Mare també n'hi diuen tota la zona, que és Maramures, o sigui, a vegades ens confoníem una mica, no? I dèiem Maramures, Baia Mare, que de fet era el mateix, no? Doncs, les esglésies aquestes que vam veure, primer que tot va ser una excursió que vam agafar un bus, hi ha una mica de complicació per moure's en aquesta zona. És aconsellable llogar un cotxe, perquè els busos no n'hi ha sempre. Vam anar a informar-nos a l'estació d'autobusos i la veritat que el senyor que ens informava només feia que disculpar-se perquè no sabia res. I anaven anant preguntant amb els busos que havia aparcats i la gent que més o menys veia que anaven amb la zona que nosaltres preteníem anar. Però bueno, també ens en vam sortir. Vam estar una miqueta més de temps, però també va ser prou interessant, no? Vam anar a una d'aquestes esglésies que està molt a prop de la ciutat, doncs, de Baiamare, que es diu Sordesti, una església de l'any 1700 i pico, també és, com he dit abans, és patrimoni de la humanitat. A mi em va donar la sensació, com moltes d'aquelles esglésies, que eren de ritus ortodoxos, però en realitat aquestes van dir que era el ritus catòlic de Roma, no? Van poder entrar dintre, no ens van deixar fer fotos, perquè hi ha molt frescos dibuixats a la fusta que, si bé no estan restaurats, perquè un dels problemes que té aquest país és la falta de recursos econòmics, però podíem veure que es conservaven, a pesar de tot, en bon estat. Els frescos estaven pintats directament a la fusta i, clar, a les escletxes de la fusta mostrava un deteriorament més important, però podíem veure totes les escenes relatives a l'Antic Testament i Nou Testament, el judici final, Adán i Eva, l'expulsió del paradís, a veure el cel amb tots els àngels, arcàngels, bueno, una visió molt bonica, perquè el treball que havien fet els artistes també era molt acurat i interessant.
És una terra de molts monestirs, no? I de moltes
sí,
esglésies.
Sí, i una gran religiositat, sí. Molta religiositat. Mm-hmm. O sigui que quan el que predomina allí és les esglésies ortodoxes, sí. Sobretot en zones, hi ha zones que són esglésies protestants que predominen, però amb aquesta és l'església ortodoxa i, bueno, és que per exemple amb algunes esglésies veies com sortien els fidels agenollant-se diverses vegades, girant-se, tornant-se a agenollar, etc. Vull dir, era una religiositat que aquí doncs no es percep ni molt menys, no? Yeah. Doncs bé, vam estar en aquesta església de Sordesti, realment estava tancada, però només ens vam passejar una mica i ja va vindre una senyora que ens va obrir aquesta església i ens vam entendre molt bé. Ella parlava doncs el romanès, però també alguna paraula així doncs en italià, o sigui que més o menys ens anàvem entenent, no?
A més vas dir que hi ha 400 expressions similars entre el romanès i el català.
400 paraules. Sí, són exactament iguals al català.
Digue'ns algun exemple.
Per exemple, plou.
Plou.
Sí, o bueno, moltes altres, no? O sigui, carn.
Carn, també.
Sí, també li diuen carn, bueno, ja, ara no sé qui vol, però n'hi ha moltíssimes.
No es va
moltíssimes.
Costar, no vam entendre amb aquella gent.
No, a veure, ens havien de dir que parléssim una miqueta a poc, perquè també hi ha una miqueta la fonètica, que la fonètica és diferent a la nostra, no? Però clar, és un país també romànic, i mai més ben dit, perquè Romania ve d'aquestes legions romanes que un cop desballestat l'imperi romà es van quedar allí abandonades, i ells van ser, doncs, que van fer gran aquest país, no? Juntament amb els que ja hi havia allà, no? Bé, doncs, després d'aquesta església de Sordesti, també en van veure una altra una miqueta més allunyada, que es deia Poplis. Li van preguntar a aquella senyora, escolta'm, què hi ha d'aquí a Poplis? Perquè anàvem a peu, no? Uh-huh. Diu, ui, allí doncs teniu com a 2 hores. 2 hores? Ja pot ser això. Diu, és que hi ha moltes pujades i baixades. En realitat, aquella senyora estava gelosa. Volia que la seva església fos la més maca de l'entorn. I, bueno, doncs, vam fer veure que ens en tornàvem. Ens va tenir una cisterna, doncs, amb una aigua fresquíssima que ens en va donar, i llavors ens vam dirigir cap a Poplis. En realitat, vam estar uns 20 minuts. No vam estar massa temps. Anàvem posant fites perquè hi havia molts trencaments de camins, estàvem passant pels camps de sembrats, saludant a la gent.
Però res de 2 hores.
Res de 2 hores, vam estar 20 minuts. Màxim 25 minuts, no? Vam arribar allí, doncs, a davant de l'església estàvem fent un paller, doncs hi havia 5 o 6 dones, sí. Fent el paller, i un home sol. Nosaltres vam anar seguint cap a l'església, i quan entràvem dintre no de la porta de l'església, sinó que allí sempre hi ha una primera entrada, amb aquestes portes de fusta crec que vaig comentar l'altre dia, molt ben treballades, que realment és interessantíssim poder visitar. Doncs vam entrar dintre, doncs, d'aquesta església, i estava tancada. Llavors vam sentir uns crits que les dones li fotien amb aquell home, i que va vindre corrent allí suant, i va agafar unes masses, i hi havia una fusta allí, que és per cridar la gent a la missa, és com si fossin unes campanes, sí. I va començar a tocar un repix, i al cap d'una estona va aparèixer un senyor que ens va ensenyar aquella església. Aquesta no tenia, diria, la mateixa importància que l'anterior, perquè fa com un centenar d'anys es va cremar. Llavors van restaurar-la tota i, per tant, les pintures que van veure, que estaven, clar, molt, molt millor que l'altra, doncs tenien els 100 anys.
Pintures interiors o exteriors?
Perquè... Interiors. Aquí perquè... estem parlant, sí, de les esglésies de fusta, completament.
Perquè hi ha esglésies i monestirs que tenen pintures a les parets, no?
Exteriors i interior. Sí. Això ja en parlarem quan anem ara a la Bucovina,
sí,
no?
Sí, sí.
Però bueno, és que aquí no solament és interessant per això, sinó pels paisatges. Jo recordo que vam arribar amb l'autobús a un poble que es diu Ogna-Sucatac, i des d'allí vam anar a veure també una església d'aquestes, no la tornaré a descriure perquè totes són bastant iguales, i vam dir, escolta, podem anar a una altra ciutat que es diu Budesti, que precisament és un lloc on hi ha més densitat d'aquestes portes d'entrada a la cinca treballades en fusta. I bueno, ho vam fer així, vam anar amb autostop perquè, ja vaig comentar l'altre dia, aquí de possibilitats d'autobusos no n'hi ha masses. I bueno, vam arribar allí, vam visitar aquesta ciutat, aquest poble, perdó, vam poder disfrutar del treball d'aquestes precases de fusta. També aquí hi havia una església d'aquestes de fusta, Patrimoni de l'Humanitat, també estava declarada. I també vam estar amb una sèrie de gitanos, però molts gitanos, diguem, és una ètnia que allí doncs tampoc, sí, està molt ben acceptada.
No.
Ells consideren que els gitanos s'aprofiten del treball dels altres i que no aporten massa cosa al país, no? Però bé, allí doncs, com que la visió era bonica, doncs vaig demanar per fer-los una foto. La veritat és que sí, que es van posar tots bé perquè els hi fes una foto, però és que va arribar un moment que vaig haver de dir prou perquè me sortia família i tots volien sortir a la foto. I al final vaig dir, bueno, s'ha acabat. Vam tornar cap a Ogna-Sucatac i vam tornar caminant, perquè la veritat és que jo estava meravellat del paisatge que estava veient. Eren 7 quilòmetres, al final doncs l'acompanyant que portava es va cansar i quan hi en portàvem 4 doncs vam fer autostop per tornar altra vegada. Bé, des d'aquí no teníem autobús i la tornada fins a Baia Mare doncs hi havia com uns 60 i pico de quilòmetres, no? I bueno, com ja he explicat abans, doncs vam fer autostop. Però prèviament nosaltres hi vam anar un altre dia, vam llogar un vehicle i ens vam fer un recorregut per altres ciutats com són Gallinesti, Cornesti, Barsana, Desesti. Totes aquestes petites viles tenien la gràcia de que la gent, algunes d'elles, anaven amb el vestit, diguem-ne, típic del seu poble. No és perquè es pareixin turistes, no, sinó perquè era el seu vestit. I el diumenge doncs, es posen les millors gales precisament amb aquest tipus de vestits. També des d'aquí vam pujar més cap al nord i vam anar a una altra ciutat ja més important que es diu Sigueto Marmatei. Aquí vam poder observar la construcció d'una d'aquestes esglésies de fusta del mateix estil i molt semblants a les que havíem visitat i he descrit abans. No? El que passa és que aquesta era enorme. S'ha la mentida que avui dia doncs, encara es construeixen esglésies i d'aquestes característiques, quan normalment el que es fan són doncs, esglésies molt més semblant a baixos emmagatzems, no? I la veritat és que aquí ho estaven fent un treball de fusta amb uns troncs impressionants, perquè el que té aquest país és molta quantitat de fusta, moltíssima. Després, aquí vam anar a visitar un altre museu, a l'aire lliure, que és també un compendi de tots els tipus de construccions, bàsicament també en fusta, que hi ha a tot el país. O sigui, que ells cuiden molt l'aspecte museístic, potser pel fet de provindre d'un país comunista, li tenen una gran afició. I des d'aquí ens vam anar a un altre poble molt curiós, que es diu Sapinta. I aquest poble és curiós per una cosa, pel seu cementiri. Té un cementiri on un senyor d'allà, que ara no recordo com se diu, tampoc té massa importància, crec, va fer un invent de posar en cada làpida, o sigui, en cada tomba que s'enterra a terra, com una làpida perfecta de fusta on hi ha pintat una fotografia o una activitat del difunt. I llavors, d'una forma una mica cínica, hi ha una explicació de la seva vida, no? N'hi havia una que em va fer molta gràcia, perquè, clar, això ens ho havien de llegir perquè estava en l'idioma d'allà i, lògicament, no ens entenia massa, que deia: si jo hagués fet cas a la meva dona, jo probablement no estaria encara aquí, ja que la beguda em va portar a la perdició.
Sí.
I altres, doncs, que també anaven
això,
en situacions en les plaques aquestes,
escrit en aquestes plaques,
en aquestes plaques, sí, que hi ha moltíssimes, moltíssimes. I bé, aquí jo podríem donar per acabada aquesta visita a Maramures, que si un dia torno en aquest país me n'aniré bastants dies cap a aquesta ciutat. Jo no seré partidari de tornar, o sigui, de tindre la residència o l'hotel aquí a Baia Mare, sinó que m'aniria amb aquest poble que es diu Ogna Suquetat, que és epicèntric a totes aquestes altres petites viles, i, bueno, i disfrutar de la natura amb tota la seva extensió. Perquè també amb aquesta altra zona, que no hi vaig anar, però els que els agrada disfrutar de l'esquí, també tenen unes pistes molt, molt interessants. Ara no recordo com se'n diu la ciutat, però queda molt més cap a l'est d'aquesta zona. No. I bé, se'ns ha acabat la visita a Maramures, i llavors baixem ja cap al sud, diguem-ne, ja camí de tornada, i ens anem cap a una ciutat que es diu Bistrita. La ciutat no té massa cosa interessant, però aquí, doncs, hi ha el que anomenen el Pas del Borgo, una zona, doncs, eminentment draculista. Aquí van construir un castell...
Dius, draculista és que fa por?
No, no. D'història del Dràcula.
Ah, va.
La veritat és que l'escriptor aquest famós que va escriure aquests llibres sobre el Dràcula, que no, no el vas anomenar tu l'altre, i ara no me'n recordo com es diu.
Sam Stoker,
exacte. Doncs va fer unes descripcions, sí, de que en aquesta zona hi havia un castell on hi havia el Dràcula, etcètera, etcètera, i una sèrie de llocs,
sí,
no? Un hotel... I llavors, què han fet allà? Doncs han construït un hotel amb el mateix nom que descriu el llibre, i també han fet un castell, situant-lo més o menys al lloc on també es descriuen amb aquest llibre, no?
És a dir, plan apartamàtic.
És plan apartamàtic, sí, i turístic totalment, que doncs pots anar a residir allà en aquest hotel, o bé a fer un sopar, i doncs hi ha unes sorpreses que et fan una miqueta de por, bueno, una turistada, per dir-ho d'una forma, no? Però què té important aquesta ciutadeta, no? Que aquí és el començament del Pas del Borgo, que és una zona que comences a pujar, arribes quasi bé als 3.000 metres d'alçada,
sí,
no ben bé, perquè 3.000 crec que no hi ha cap pic que hi arribi, no? I anem a un paisatge totalment alpí. És molt bonic aquesta zona, per això, i això realment s'ha de veure, no es pot descriure, i arribem a una ciutat que es diu Suciava, que és la capital de la Bucovina. És on hi ha aquestes esglésies que són patrimoni de la humanitat i que estan decorades a la part interior i exterior. Suciava, la capital, no té massa cosa. El que sí que em va sorprendre molt, i és que en aquests moments estaven construint una catedral, ni més ni menys. Una catedral, diguem, a l'estil doncs, cristià ortodox, però estaven construint una catedral. Aquí també hi ha una d'aquestes esglésies patrimoni de la humanitat dintre d'aquest estil, que es diu, a veure, Suciava... Bueno, no me'n recordo ara com s'hi diu, és igual. Però aquí, d'aquí vam partir per fer la visita a 5 monestirs d'aquests, que en tots s'ha de pagar entrada, molts d'ells són convents regentats per les monges, i que realment val la pena visitar-ho.
Monestirs declarats Patrimoni de la Humanitat, no?
Sí, Patrimoni de la Humanitat, i que realment val la pena.
Rectifiquem aquest nom de l'escriptor del Dràcula, no és Sam Stoker, sinó Bram Stoker.
Bram Stoker.
Sí.
Molt bé, deus tenir segur tota la raó.
Et volia tallar, que estaves ara tan,
sí, sí, sí,
tan posat en el tema.
Doncs bé, aquí vam començar a visitar aquestes esglésies, començant per Suciava, llavors vam anar a una que es diu Humor.
Sí.
Aquestes esglésies tenen el comú denominador de que a la part posterior tenen una banda molt àmplia on hi dibuixen el Judici Final. Realment és una meravella. Allí es veuen tots els elements que composen, segons està escrit a les escriptures, tot el Judici Final. O sigui, doncs, des del els morts que ressusciten, es veien els animals doncs, que portaven elements de les persones que s'havien menjat els cristians, no? Portaven caps, portaven mans, que els tornaven altra vegada a resfer-se els cossos. Després hi havia el dimoni, clàssic dimoni, que estirava les ànimes cap a l'infern, la part del judici amb les balances, etc. És una verdadera, una composició, una verdadera meravella. I la gràcia és que tot això està a l'exterior i amb els anys que fa que està construït, que estem parlant de 200-300 anys, doncs els colors permaneixen, molts d'ells, molt vius, molt vius. Ens explicava el nostre hostaler que fa uns 3 o 4 anys van descobrir per què no s'havien perdut aquests colors. Es veu que tenien, feien una composició química que permetia que aquests colors doncs, estiguessin estables allà. No? Diguem, en totes les parets hi ha una successió de vinyetes on t'expliquen les històries dels sants, les històries de la vida de Jesús i... és extraordinari. A mi em va fer gràcia precisament en aquest monestir d'humor perquè...
Es diu així, no? Humor.
Humor,
no?
Sí, sí, amac. Sí, humor, sí, tal sí, qual, sí, no? Sí, sí. No té res a veure que faci gràcia o no.
No, es diu així, humor.
Es diu així, ja, no? Ja doncs la temptació del diable es veia i sí. La dona, perdó, el diable estava representat per una dona que estava tentant amb un home, no? Feia molta gràcia perquè la cara de la dona fent la tentació feia gràcia, no? L'expressió aquella. També a l'interior d'aquests monestirs s'estan restaurant en aquest cas algunes parts d'aquests monestirs no les podien veure bé, però crec que val la pena que ho facin perquè un cop feta la restauració els colors prenen una vitalitat tremenda i això quan estiguin totalment acabades aquestes restauracions allò serà una verdadera meravella. O sigui, d'aquí 3 o 4 anys a mi m'agradaria poder-hi tornar i veure com queda tot allò, no? Després d'aquest monestir tenim un altre que es diu Boronet, un altre que es diu Moldovita, Suixevita, i un altre que es diu Dragomina.
Sí.
A veure, tots aquests monestirs tenen coses molt comuns. N'hi ha un que no vaig poder-hi anar,
que es diu Arbore.
Arbore. Sí. No vam poder-hi anar perquè estava inundat. Veus? Inundat és una altra paraula que es diu exactament.
Sí.
Allà, sí, sí. Perquè ens estava explicant...
El romanès català, no?
Sí, sí, sí. Jo, a mi, jo tenia un interès especial en anar a aquest monestir, no? Amb Arbore. I em va dir, it's not possible, because it's inundat. Com se diu en anglès inundat? Dic, no, no cal que busquis en anglès. És igual que el català, això. Perquè Arbore, les pintures que hi ha són tridimensionals, o sigui, estan pintades de forma tridimensional. Sí. Diguem, és el més petit de tots, però és un dels més interessants, no? Un altre d'aquests monestirs que tots són molt interessants, no? Però em va fer molta impressió és l'escala de les virtuts, on es veu una gran escalinata on van pujant homes i dones cap al cel perquè facin la justícia i llavors pel camí anaven anant caient els dolents i els dimonis que els anaven estirant. Tenia forma una mica, ara us ho veiem una mica de còmic, però en el moment que aquella gent doncs veien aquelles pintures, jo crec que s'havien de posar molt seriosos, no? I volien també expressar una miqueta el domini que tenia la religió cap a aquella gent i que encara doncs el té, no? I, bueno, podria explicar molt més d'aquests monestirs, però jo crec que amb aquestes pinzellades que he donat, un altre aspecte que tenen és que aquests monestirs van ser construïts pels reis després d'aconseguir una victòria amb les moltes batalles que hi havia allà, sobretot cap als turcs, els seus eterns enemics. Crec que ho vaig comentar l'altre dia, però quan es veuen pintades escenes de la crucifixió o del judici de Jesús, els dolents, o sigui, Ponç Pilat, els que claven a la creu, tots estan dibuixats com a turcs, porten el turban turc, perquè els turcs són els dolents. i allí doncs, el turc sempre havia ocasionat molts problemes i moltes de les pintures que hi havia doncs, representaven les batalles i guerres amb aquests mals veïns que tenien. No? També hi havia aquí l'ofrena, es veia en molts, pràcticament en tots aquests monestirs, del rei, que en forma d'un petit monestir el presentava doncs, el Pare Etern, no?
Sí.
Com a ofrena per la victòria que havia hagut. I bé, deixem ja aquesta zona, molt bonica per altra vegada, i ens anem ja cap a la capital, Bucarest. A mi, si ens dona temps, explicaré una cosa que em va fer...
Digues.
Em va afectar molt, perquè quan agafava el tren... era un tren d'aquests moderns, vull dir que estava molt ben condicionat. Vaig veure una família que despedia el fill, hi havia el pare, la mare i la filla baix a l'estació, que estàvem observant el noi que es va seure davant nostre, no? Mm. Aquest noi portava una maleta bastant gran, no? I la mare tenia signes d'haver plorat i la filla també, no? I estaven observant i anant-li fent senyes amb aquest noi. Jo estava observant-los més amb ells que no pas amb el noi. I en el moment de que arrencava el tren, el pare que s'estava aguantant també es va posar a plorar, no? Va ser un moment emocionant, dur i emocionant, la veritat.
Això a la capital, a Bucarest?
No, això va ser aquí a Suciava,
vale.
Aquest noi s'anava cap a Bucarest, vés a saber si aquest noi doncs havia d'emigrar, d'aquí jo ja no ho sabré, ja forma part doncs, de la història del mateix país. No?
D'acord, Santi, un comentari més?
Bé, jo crec que ja he explicat molta cosa. Bucarest no vam dir massa cosa perquè tampoc no vaig tenir massa temps a visitar-la, però també, el que no he comentat és, per exemple, el menjar del país. El menjar doncs, és molt bo. Bàsicament hi ha les sopes. A veure si tinc alguna nota aquí del menjar que ens feien.
Molt semblant al nostre.
És bastant semblant al nostre, però també... Sí. També hi ha algunes diferències també importants. Bé, ara no ho trobo aquí a comptant. Però repeteixo que està molt bé de preu
sí.
I és bo. Vull dir que no passarem gana quan anem a Romania, ni molt menys.
Sí. Santi, escolta'm, tanquem aquest viatge a Romania. Ens queda un pendent, que és a Portugal.
Sí.
Ens vas confessar que estaves a Portugal. Dintre de poc et trucarem perquè vinguis aquí novament a parlar de Portugal, que has estat a la capital, Lisboa, o Porto...
A Lisboa, sí. I llavors, molt a prop d'allí, que es diu... Ara no me'n recordo, a vegades no ens ve la memòria, però bé, ja ho comentarem.
Sí, ho explicarem dins d'una setmana. Santi Nubes, moltes gràcies.
Fins a vosaltres.
No tenim temps per explicar més coses, ho hem de deixar per la setmana que ve. Res més, tanquem les maquinàries, ha estat un plaer. Moltes gràcies, fins sempre.